this bitch, there you go.
Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia per anar al cinema a veure alguna pel·lícula, ja que de cara al vespre s'estarà més bé en un lloc ben calentonet que no pas al carrer.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Les 8 del matí d'avui divendres 24 de novembre del 2023. El sol ha sortit fa 13 minuts a Palafrugell, ara mateix 8 graus a Palafrugell, 7 a la Bisbal i 13 a Torroella. Avui dia assolellat amb màximes al migdia cap als 18 graus, però al vespre força fresca. Avui en aquest supermatí molt pendents us explicarem les activitats d'aquest cap de setmana per commemorar el 25N, el dia per l'eliminació de la violència contra les dones. A Palafrugell, per exemple, l'acte commemoratiu se celebra avui mateix divendres. També parlarem de l'estalvi o no estalvi, en aquest cas d'energia i d'aigua al Baix Empordà, i de com se celebrarà el segon aniversari del Calonge Poble de Llibres. I avui divendres parlarem, farem també la prèvia d'aquest 25N amb Àngels Roura Massaneda, escriptora d'un llibre en què narra la seva experiència com a víctima de violència masclista, un llibre que ja ha arribat a la seva 14a, a la seva quarta edició. I també parlarem amb Vanira Millegas, que és una cantant, segur que molts la coneixeu, cantant de Begur, que ha publicat el seu nou disc. Tot això serà de seguida, però abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, també, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Demà dissabte és 25 de novembre i és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Us proposarem una sèrie d'actes que tindran lloc a les diferents poblacions de la comarca per a la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
A Palafrugell, la celebració institucional serà el dia d'avui a Plaça Nova.
Aquest any la celebració de la jornada s'avança un dia i per tant serà el 24 de novembre. Durant tot el divendres s'instal·laran cadires a Plaça Nova en record de les dones víctimes de la violència masclista aquest any arreu de l'estat espanyol. Després, a 6:15, hi haurà l'acte institucional i reivindicatiu.
I tot això amb algunes xifres que dona l'organisme d'atenció a les dones del Consell Comarcal, per exemple, que l'acompanyament a les dones afectades per violència masclista no acaba habitualment amb la separació del seu agressor.
Des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT, del Consell Comarcal del Baix Empordà, es treballa per donar suport a aquestes dones que es veuen afectades per la violència de gènere. Amb dades que arriben fins al 30 de setembre de 2023, al Baix Empordà s'han atès 467 casos relacionats amb la violència de gènere.
Alguns pobles del Baix Empordà estan entre els que més aigua per habitant gasten de tot Catalunya.
Els municipis que han entrat en aquest estat de preemergència i que superen molt per sobre el límit de 210 litres per habitant i dia són principalment Torrent i Begur, a la comarca del Baix Empordà, tot i que ambdós municipis ja estan treballant per reduir el consum.
I més notícies, els bombers controlen un incendi a la deixalleria de Calonge i Sant Antoni.
L'avís s'ha rebut a 6:45 de la tarda i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 dotacions.
El moviment Recuperem les Torretes porta al Museu del Suro els records i històries de l'espai.
Impulsa una exposició i un documental sobre la història d'aquest emblemàtic espai de Palafrugell. Un any després d'engegar l'acció per reivindicar el patrimoni, Sandra Bisba, Eva Buenaventura i Abel Sola inauguren aquest dissabte una mostra al Museu del Suro que es podrà visitar fins al 14 de gener.
Calonge, Poble de Llibres, celebra el seu segon aniversari amb la Marató de TV3.
La celebració es fa de manera conjunta entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els serveis de salut integrats del Baix Empordà per col·laborar amb la Marató de TV3 amb diferents activitats entre els dies 6 i 17 de desembre.
I ja han començat les obres de rehabilitació energètica i millora de l'accessibilitat de les escoles velles de la Bisbal.
Ahir van començar les obres de rehabilitació energètica i millora de l'accessibilitat de l'edifici de les escoles velles de la Bisbal, finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea dels fons Next Generation. La previsió és que la durada sigui de 9 mesos, on el resultat es veurà reflectit en els treballs d'aïllament tèrmic, la instal·lació de la calefacció, ventilació, aire condicionat i millora acústica.
Prèvia esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena. Comencem parlant del complicat duel del Palamós davant del Valls.
Els blau i grocs reben el municipal Palamós Costa Brava, el tercer classificat de la Lliga Elite. La Unió Esportiva Valls es troba a només 3 punts del líder, que és el Sabadell B, i serà un rival d'entitat per al conjunt entrenat per Àlex Redondo.
Aquest cap de setmana es disputa la 12a jornada de Segona Catalana. Repassem els partits que han de jugar els equips de la comarca en el grup 1 de la categoria.
Destaquem el derbi baix-empordanès entre el Bellcaire i l'Atlètic Bisbalenc, un duel entre dos equips molt necessitats de punts. El Palafrugell, per la seva banda, rebrà la Unió Esportiva Quart i el Torroella jugarà a casa contra el líder de la categoria, el Juventus Lloret. Per la seva banda, el Calonge visitarà el camp del Farners.
El Bisbal Bàsquet vol arribar a més.
Aquesta setmana, el líder destacat de la Lliga EVA rebrà el conjunt aragonès del Club Baloncesto Octavus. Amb la força del pavelló vell i l'ambició de l'equip, els bisbalencs confien a sumar un nou triomf que seria ja el 9è en 9 jornades.
El Club Hoquei Palafrugell rep el Barça Atlètic.
Els blanquinegres van aconseguir una important victòria la setmana passada a la pista del Club Patí Congrés. A més, sembla que cada vegada van afinant més el seu joc i esperen continuar amb la seva progressió davant d'un rival que fins ara només ha guanyat un partit.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, destaquem que aquesta setmana el Girona de futbol torna a la competició de la Lliga després de l'aturada de la setmana passada.
L'equip blanquivermell intentarà mantenir la seva condició de líder jugant a Montilivi contra l'Atlètic Club de Bilbao. Serà un rival complicat i que està duent a terme una bona temporada, però els de Mitchell confien en les seves possibilitats.
Per la seva banda, a la Lliga ACB, el Bàsquet Girona visitarà el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça.
Serà un duel entre dos equips que porten un inici de temporada irregular. El factor pista pot ser important, però el Bàsquet Girona intentarà aprofitar els dubtes del seu rival després de la derrota que va patir en l'última jornada.
I en bàsquet femení, l'Uni Girona viatjarà fins a les Illes Canàries després de la derrota en l'última jornada davant de l'Araski, per jugar ara davant del Gran Canària.
Les gironines esperen recuperar el bon joc per no perdre de vista la part alta de la Lliga Femenina. Ara mateix són cinquenes, però es troben ja a 3 victòries de la primera plaça. La visita a la pista del Gran Canària, que són terceres per la cua, pot ser una bona oportunitat de redreçar el rumb.
I ara és moment de conèixer la previsió del temps, avui amb en Marc Clapés. Bon dia.
Ei, hola, què tal? Bon dia.
Doncs bé, molt bé. Quina previsió tindrem per avui?
Divendres assolellat al Baix Empordà, tot i que hi haurà aquests típics núvols alts que fan tanta nosa, sobretot quan és hivern, fa una mica de vent i necessites una mica d'energia solar per no passar tanta fred. Doncs avui paciència, us haureu d'anar movent per la comarca fins a trobar algun lloc on hi hagi aquests núvols alts. Si no els trobeu, no us mogueu d'allà, aprofiteu. Les temperatures seran prou agradables, sobretot al migdia, però si marxeu aviat de casa i no torneu fins a la nit, agafeu un jerseiet perquè no us farà nosa de cara a la tarda vespre. La mar continuarà encara alterada, no tant com els darrers dies, però sí que hi haurà una notable mar de fons, per tant, us podeu esperar encara uns dies per anar a donar una volta en piragua. El cap de setmana tornarà a reforçar-se la tramuntana, tot i que no es preveu tan intensa com els darrers dies.
Gràcies, Marc Clapés.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I més enllà del Baix Empordà, perquè també estan passant coses, com per exemple l'alto al foc a Gaza a les 6 del matí, hora nostra. Per tant, ja fa 2 hores ha començat l'alto al foc a Gaza en compliment de l'acord entre Israel i Hamas amb la intermediació de Qatar. L'alliberament d'hostatges i una treva en l'ofensiva militar israeliana marquen la primera pausa després de 48 dies de guerra. A Ucraïna, Vladimir Putin, en aquest cas a Rússia, però sobre Ucraïna, Vladimir Putin expressa la voluntat de posar fi a la guerra. Diu que cal pensar en aturar aquesta tragèdia a Ucraïna i es mostra disposat per primera vegada a negociar la pau amb Zelensky. És un canvi de to inèdit des del començament del conflicte. I hi ha acord entre sindicats de Renfe i Adif. Si avui havíeu d'anar a Flaçà o a Caldes a buscar un tren, doncs que sapigueu que els sindicats de Renfe i Adif han aconseguit un acord amb el Ministeri de Transports espanyol i això evita l'aturada prevista per avui per propers dies. L'acord garanteix la integritat de les empreses, que es mantindran les plantilles i les condicions laborals quan Rodalies es traspassi a la Generalitat, però els sindicats adverteixen que continuaran vigilant que això es compleixi. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, encarrega al Departament d'Economia i Hisenda el disseny d'una proposta de finançament singular per acabar amb el dèficit fiscal. La consellera d'Economia ha de presentar aquest informe els pròxims 3 mesos i el govern el plantejarà a la mesa de negociació amb el govern espanyol. Hi ha hagut disturbis d'ultradreta a Dublín després d'un apunyalament. L'apunyalament concretament de 5 persones a la capital d'Irlanda ha estat seguit per grups d'extrema dreta que han liderat disturbis a la ciutat. Hi ha hagut violència, saquejos i incendis que s'han desencadenat i afectat diverses zones de la ciutat. I la Fiscalia, a l'estat espanyol, demana 9 anys de presó per l'exjugador del Barça, Dani Alves, acusat d'agressió sexual. A més, es reclama una indemnització de 150.000 euros per la víctima i 10 anys de llibertat vigilada. I el comentari del dia ens l'envia el politòleg Andreu Paneque.
Uns que si Espanya es trenca, els altres que els partits són uns venuts, els de més enllà que és un èxit rotund. El problema? Que sempre mirem a curt termini. L'amnistia, més enllà del valor que li vulguem donar, és un pedaç, sigui pel costat que sigui. Uns perquè saben que és un mal que han d'acceptar si volen governar. I els altres, perquè és un mal que han hagut d'acceptar per poder resoldre un procés de judicialització i una aritmètica electoral irrepetible. Això és el que sabem. Això és el que podem discutir, si és bo o dolent. El més enllà, per mi, és el realment preocupant i el problema de tot plegat. Quin és el futur? Quina és la perspectiva de futur de Catalunya? Quin és el full de ruta? Si volem seguir fent símils ja usats en el procés. El problema principal dels partits és que, menjats pel curt terminisme, no s'atreveixen a fer plans a llarg termini. No sabem si guanyem o perdem batalles que ens ajuden a aconseguir la victòria final. I la desorientació, en un context de crisi econòmica i social, és la rendició del projecte de país. Així sí que ho perdem tot. Hem passat de voler-ho tot a no saber el que volem. I aquesta és la veritable derrota.
Gràcies, Andreu Paneque. 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Obrim l'informatiu del Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Demà dissabte és dia 25 de novembre, 25N, i és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Avui al Supermatí us portem l'agenda amb tots els actes que tindran lloc arreu del Baix Empordà per commemorar aquest dia. La majoria d'actes són gratuïts i tenen, per cert, servei de canguratge.
A la Bisbal d'Empordà, al llarg de la setmana, han tingut lloc actes relacionats amb el 25N, però el dissabte serà l'epicentre de la campanya Novembre contra la Violència, organitzada pel grup de dones i l'àrea de joventut de l'Ajuntament. El dissabte a les 12, a la plaça Major, tindrà lloc la lectura del manifest a càrrec de dones esportistes. Un quart d'hora més tard, a 1:15, a la plaça Major també, hi haurà una intervenció teatral que es dirà Tocar de peus a terra a càrrec de la companyia Impacta't. A les 7, al Teatre Mundial, hi haurà la conferència Expliquem la llei només si és sí, a càrrec de Júlia Visqué Lloberes, advocada especialitzada en violències de gènere del bufet d'advocades Carla Vall-Duran. A Palamós, els actes del Dia contra l'Eliminació de la Violència de les Dones també s'han anticipat abans del propi 25. Ahir es va llegir un manifest davant del consistori que va comptar amb la participació de tots els alumnes dels centres educatius de Palamós. El propi dia 25, de 10 a 1, a la sala petita tindrà lloc el taller Paraula de Monstre, a càrrec de Mariona Naudín. A Torroella de Montgrí, el dissabte a la 1, a la plaça de la Vila, hi haurà la lectura del manifest i a la tarda, a les 5, a l'Espai Jove, un taller per a joves anomenat Violència de gènere, quines eines tenim i com detectar-la. A Palafrugell, l'acte institucional i l'encès de les espelmes tindrà lloc avui a 6:15 de la tarda a la plaça Nova. A Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, la sala d'actes de l'Ajuntament serà l'epicentre de les activitats del dia 25. A 12:15 hi haurà la lectura del manifest. Un quart d'hora més tard, a 12:15, una performance del grup de teatre Joves. A les 12 hi haurà un poema recitat a veus múltiples a càrrec del grup de teatre Social. Minuts més tard hi haurà la visualització d'un curtmetratge elaborat per etc. i un debat posterior. A 12:45 hi haurà una xerrada per la sensibilització i l'importància de continuar abordant i treballant per la, per l'erradicació de la violència de gènere a càrrec de psicòlogues del Consell Comarcal. A Santa Cristina d'Aro, els actes del Dia contra la Violència de Gènere han durat gran part del mes de novembre. El dissabte, a les 12, a la plaça del Mercat, hi haurà la lectura d'un manifest i tot seguit hi haurà una performance i un acte simbòlic a càrrec del grup Dones en Moviment i l'Associació de Dones per la Igualtat Armasenda.
Ara ens ho deies, a Palafrugell, la reivindicació, la celebració de la jornada, l'acte institucional, s'ha avançat un dia i, per tant, serà avui 24 de novembre. De fet, durant tot el divendres, durant tot el dia d'avui, s'instal·len cadires a Plaça Nova en record de les dones víctimes de violència masclista aquest any arreu de l'Estat espanyol.
A 6:15 hi haurà l'acte institucional i reivindicatiu. Encendran espelmes amb els parlaments institucionals, la lectura del manifest i joves cantants de Palafrugell interpretaran la cançó Cant de Lluita, de Roba Estesa, amb la projecció del videoclip i la col·laboració de centres educatius i altres entitats. Sònia Viboles, de l'Espai Dona, explica al podcast Sí i Què que visibilitzaran les situacions de desigualtat que van escriure dones durant les barraques de la Festa Major.
Demanàvem una dinàmica que apuntessin alguna violència que identifiquessin que haguessin viscut.
Val.
I les apuntaven i es quedaven penjades els 4 dies del punt lila allà. I llavors les hem recollit i les projectarem aquest dia, en llegirem algunes.
I això, quan volem donar-vos a conèixer també que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT del Consell Comarcal, que també té doncs, vertebració al llarg de tota la comarca, en la majoria de municipis. Doncs és un acompanyament a dones afectades per violència masclista que no s'acaba amb la separació de l'agressor. Aquest SIAT del Consell Comarcal treballa per donar suport a les dones que es veuen afectades per violència de gènere durant tot el recorregut fins que aconsegueixen deslliurar-se d'aquesta situació i posteriorment. Amb dades que arriben fins al 30 de setembre del 2023, al Baix Empordà s'han atès 467 casos relacionats amb la violència de gènere.
El SIAT vol informar, assessorar i orientar les dones de la comarca i promoure canvis socials que permetin a les dones gaudir i exercir els seus drets en llibertat i sense discriminacions. El SIAT té dues oficines a municipis de més de 20.000 habitants, a Palafrugell i Sant Feliu. Tot i això, hi ha una xarxa que s'estén per la resta de la comarca per oferir aquests serveis d'acompanyament psicològic o jurídics, entre molts d'altres, a les dones afectades per aquest tipus de violència. La psicòloga del SIAT del Consell Comarcal del Baix Empordà, Núria Lleal, explica que el servei que ofereixen s'estén als municipis de la comarca amb menys de 20.000 habitants. Actualment treballen de manera regular en municipis com Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, la Bisbal d'Empordà o Torroella de Montgrí. La xarxa, però, encara ha d'arribar a altres municipis de la comarca. Núria Lleal reconeix que durant els últims anys l'ús del SIAT i també del Servei d'Atenció a les Famílies, un grup de psicòlogues especialitzades en violència masclista en famílies, ha augmentat. La psicòloga apunta que hi ha un gran nombre de dones que es veuen afectades per la violència psicològica, que és la més difícil de detectar.
Sí, un gran tant per cent és violència psicològica que moltíssimes vegades, com bé sabem, és la més difícil de detectar per la subtilesa i el ben en què està castellant la persona. Ens trobem això molts de casos de violència psicològica i també de violència física, que aquesta ja és la més òbvia perquè no es pot amagar. Però també dir que en qualsevol tipus de violència, ja sigui física, econòmica, sexual o la que sigui, sempre hi ha violència psicològica. Per tant, el 90% de dones que estem atenent és violència psicològica.
Maria, repassem les xifres que comentaves. Deies 467 casos oberts relacionats amb violència masclista al Baix Empordà.
La majoria dels casos, 155, la dona ja es troba separada de la seva parella, tot i que també hi trobem dones solteres, 103, casades, 79, o divorciades, 68. El nombre de dones que conviuen amb el seu agressor ha augmentat respecte al mes d'abril, que n'eren 93, fins a les 109. A Baix Empordà cal destacar que el nombre de casos varia segons el municipi. A Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols són els dos municipis amb més denúncies, amb 73 i 51 casos respectivament. Els segueixen Palamós amb 46 casos, Torroella de Montgrí, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró amb 40 casos cadascun. Cal recordar, però, que aquest any una veïna de Palamós va morir a mans de la seva parella. A la Regió Policial de Girona, segons dades del Departament d'Interior de l'any 2022, hi ha hagut 1.749 denúncies relacionades amb la violència masclista en l'àmbit de la parella. Això ha comportat l'atenció de 1.803 víctimes. D'aquest tipus de violència, 287 denúncies corresponen a l'àmbit familiar i ha comportat l'atenció de 323 víctimes. Respecte a l'any 2021, les dades de violència masclista han augmentat a la regió policial de Girona. Durant aquell any es van atendre 1.556 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella i el nombre de víctimes ateses va ser de 1.375 persones. Durant aquell any es van atendre 277 denúncies per violència masclista en l'àmbit familiar i el nombre de víctimes ateses en aquest cas va ser de 381 persones. Núria Lleal explica que durant els últims anys les víctimes de violència tendeixen més a interposar una denúncia. Tot i això, no és senzill alçar la veu per denunciar aquestes situacions de violència i el procés ha d'anar de manera conjunta amb l'acompanyament a la víctima.
Doncs aquí, evidentment, hi ha dues claus, que vaja, no és que ho digui jo, és que tothom doncs hauria de ser conscient que, per una banda, hi ha la conscienciació individual en aquesta lluita, però sobretot cal que hi hagi moltíssima tasca des de les institucions i que aquesta tasca no es vegi doncs afectada per les lluites partidistes, com està passant en aquests moments en molts llocs de l'Estat. Sembla que, per sort, aquí a casa nostra de moment no és així. 8:20 minuts. Alguns pobles del Baix Empordà estan entre els que més aigua per habitant gasten de tot Catalunya. Els municipis que han entrat en aquest estat de preemergència i que superen molt per sobre el límit de 210 litres per habitant i dia són Torrent i Begur, tot i que els dos municipis asseguren que ja estan treballant per reduir el consum.
L'alcalde de Torrent, Josep Maria Ros, explica que, tot i la xifra que es pot consultar a l'Agència Catalana de l'Aigua, el cas del seu municipi és particular. A Torrent hi predominen les segones residències amb amplis jardins, apunta el Batlle. A més, destaca el consum que generen algunes empreses del municipi que fan pujar la mitjana del consum de manera desmesurada. Per això destaca que estan treballant amb l'ACA per trobar mesures i separar el consum d'aquestes empreses del consum real dels ciutadans de Torrent. A part d'advertir a la població que cal fer un ús conscient de l'aigua, Josep Maria Ros ha destacat la gran quantitat de mesures que han tirat endavant el poble per mirar de reduir el consum d'aigua. Han renovat totes les canonades i les han fet eficients. També han renovat els comptadors del municipi i els han posat digitals, ja que la lectura és més immediata que en els comptadors analògics. A més, estan creant un pla contra la sequera i redactant possibles sancions per qui no compleixi amb els consums establerts.
Estan fent tot el que toca fer amb un ajuntament. D'acord? Aquest és el valor que li ha de donar al poble i això és el que l'ACA, jo ja els hi he parlat a l'ACA, i ells són conscients que nosaltres estem portant tot el que estem duent a terme justament per regular i controlar bé el consum de l'aigua. Mm-hmm. I que estem fent bé la feina, està clar. Tot i que els valors siguin els més alts i es digui això, però justament perquè tenim un hotel que consumeix gairebé la meitat del poble.
Josep Maria Ros reconeix que el municipi està treballant per mirar de reduir aquest consum. Tenen la feina feta o en procés, però explica que amb la instal·lació d'aquests nous comptadors digitals, des de la companyia els han explicat que els valors reals de consum al municipi es podran consultar a partir del 2024.
Doncs esperem que sigui a partir de principis del 2024. I com ho afronten a Begur?
L'alcaldessa de Begur i Esclanyà, Maite Selva, ha destacat el pes que tenen les segones residències en el consum d'aigua al municipi. Tot i que hi ha empreses que també fan augmentar el consum, el rec automàtic fa pujar les xifres. Ha destacat, però, la reducció del 40% que va fer el municipi durant l'estiu sobre el consum d'aigua per dia i persona.
Però nosaltres tenim moltes cases que sobretot són segones residències, que el consum ve molt marcat per aquí, per el rec automàtic i, bueno, molt pel rec automàtic. Sí que és cert que continuem estant alts de consum d'aigua, però sí que hem baixat arrel de totes les mesures que hem fet des del mes de febrer-març que va entrar en vigor la llei, el decret d'excepcionalitat, i per tant, doncs, a l'estiu vam fer una baixada d'un 40%. Estàvem a 500 llars de litres per habitant i dia i vam arribar a baixar a 350.
Begur i Esclanyà va ser un dels primers municipis que va començar a imposar sancions a aquelles persones que excedien el consum d'aigua. L'alcaldessa reconeix que aquestes sancions han incidit de manera positiva a la reducció del consum, ja que molts ciutadans intenten no ser reincidents. Maite Selva ha explicat, però, que pensa en modificar l'ordenança per endurir les sancions. A part de reforçar aquestes sancions, l'alcaldessa reconeix que continuaran treballant per sensibilitzar la població per evitar els alts consums i que, finalment, l'ACA acabi sancionant el municipi.
Més notícies. Els bombers han estat treballant durant tot el dia de dimecres en un incendi a la deixalleria municipal de Calonge. L'avís es va rebre a la tarda, de fet, i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar fins a 4 dotacions.
Segons informen des del cos de bombers, hi han cremat piles de restes de poda i s'hi ha abocat aigua mentre el personal de la instal·lació extén i remena el combustible amb maquinària pesada. Aquest no ha estat el primer incendi que es declara a la deixalleria municipal de Calonge.
El moviment Recuperem les Torretes impulsa una exposició i un documental sobre la història d'aquest emblemàtic espai de Palafrugell. Un any després d'engegar l'acció per reivindicar el patrimoni, Sandra Bisba, Eva Bonaventura i Abel Sola inauguren aquest dissabte, demà, una mostra al Museu del Suro que es podrà visitar fins al 14 de gener.
A l'exposició Recuperem les Torretes, la reivindicació popular del patrimoni cultural, s'hi repassen els diferents usos que ha tingut l'espai al llarg de la història. Construïda com una torre de vigilància contra la incursió de pirates, l'entorn que l'envolta ha estat molt de temps una zona de passeig gràcies a les magnífiques vistes. Els últims anys, però, s'ha vist degradat per la falta de manteniment. El moviment Recuperem les Torretes es va posar en marxa fa un any per reivindicar que l'Ajuntament rehabiliti l'edifici i que se'n restauri tot l'entorn. Ara, amb aquesta exposició, també volen repassar totes les accions reivindicatives que s'han dut a terme. Ho expliquen els seus impulsors al Supermatí.
Són molts records de molta gent i tot una història que potser ha quedat molt oblidada des de fa molts anys i que el que hem intentat és que posar-hi una mica d'acord amb les coses que hem fet i que la gent que ho ha viscut ho pugui explicar i que la gent que no ho ha conegut ho pugui veure de tot el que s'hi va viure en aquell lloc, no?
L'exposició combina la història de la torre amb els records personals dels palafrugellencs.
El que ens agradava més era recollir aquests records, no? Aquests records d'infantesa, i llavors doncs, hem intentat parlar amb molta gent que ens expliqués què hi feien a les torretes, no? I aquesta és una part important del cos de l'exposició. Però després, és clar, hi ha una part històrica, no? que has de documentar bé, no? I que després sí que aquí doncs, has de recórrer a llibres, arxius, a historiadors, per situar l'època d'aquesta torre, no?
La inauguració serà dissabte a les 7 del vespre al Museu del Suro. Allà s'hi projectarà també el documental que han elaborat. Fins al 14 de gener s'hi faran visites guiades i taules rodones.
I a Calonge celebren el Poble de Llibres. I és que aquesta iniciativa celebra el seu segon aniversari i es farà commemorant també aquest segon aniversari conjuntament amb la Marató de TV3. Celebració, per tant, conjunta entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el CIBE, per col·laborar amb la Marató en diferents activitats des del dia 6 fins al 17 de desembre.
Un equip dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà i diversos actors de Calonge, Poble de Llibres, han treballat de manera conjunta per dissenyar un itinerari de continguts i una programació especial amb una mirada de gènere, que inclou més d'una vintena d'activitats, com poden ser tallers, presentacions, taules rodones i espectacles. L'objectiu és divulgar i alhora sensibilitzar sobre la prevenció en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva. La gerent dels Serveis de Salut Integrats, Montse Garcia, ha destacat que aquest és el desè any que participen amb la Marató i enguany fan un pas més per portar la prevenció i la salut més enllà dels seus centres.
El que volem doncs, és acostar-nos a la societat, a la nostra població, als nostres ciutadans i explicar-los de primera mà tot el tema referent a la salut sexual i reproductiva. Si fem un pas més enllà, anem més endavant i sortim de les nostres instal·lacions. I com ho farem això? La Iolanda ens ho explicarà, perquè hi ha un munt d'activitats, de taules rodones, de tallers, que a través de el que volem fer a través d'explicacions, d'informacions i d'aclarir dubtes de la població de que puguin prendre decisions davant de la seva salut sexual i reproductiva.
Les activitats conjuntes es faran entre el 6 i el 17 de desembre. La majoria d'actes es concentraran el dissabte 9 de desembre al Castell de Calonge, on a banda dels col·loquis, tallers i presentacions, durant tot el dia es projectarà el vídeo La vida de la vulva, fet de manera conjunta per la il·lustradora i dissenyadora Liona i la equip de llevadores dels serveis de salut integrats del Baix Empordà i la realització audiovisual de Digimevo. A la tarda, el mateix dia, es projectarà un espectacle de mapping amb llum i imatges 3D al pati d'armes del Castell de Calonge. A més, durant totes les celebracions del segon aniversari de Calonge Poble de Llibres, passaran pel municipi una gran quantitat d'autors i artistes, a més de professionals de la sanitat i divulgadores de renom, especialistes en salut sexual i reproductiva.
Doncs, en aquest cas, en aquest sentit, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Solé, ha fet un balanç molt positiu de Calonge Poble de Llibres.
Per això, i perquè des del consistori es vol continuar enfortint Poble de Llibres, l'Ajuntament ha anunciat que s'ha obert una nova convocatòria de subvencions que permetrà seleccionar fins a 3 noves llibreries que podran formar part de la Booktown. Per incentivar aquesta nova crida, s'ofereix un ajut de fins a 10.000 euros cadascuna per l'obertura i posada en marxa del negoci. L'experta en turisme sostenible i cofundadora de la viatgeria, Cristina Vilà, ha explicat també que en aquest temps les llibreries de Calonge han aconseguit convergir i treballar conjuntament per esdevenir un projecte col·lectiu integrat.
En aquest sentit, com a objectiu, no, el Poble de Llibres era revitalitzar el nucli antic i que se'n veiés beneficiat tot el teixit comercial i turístic, i crec que ho estem aconseguint. La gent, a part d'entrar i demanar on són les altres llibreries, demanen on poden anar a menjar, si venen un altre dia, doncs on puc anar a dormir, què més puc fer a Calonge. Per tant, creiem que això és un punt molt, molt important.
Més notícies. L'edifici de les Escoles Velles comença, a la Bisbal, comença una reforma per la rehabilitació energètica i millora de l'accessibilitat. Amb aquesta reforma es vol garantir la qualitat del servei que s'ofereix, continuant sent un referent de formació de persones adultes de titularitat pública amb l'oferta dels cursos d'ensenyament de llengües i competències digitals.
Les obres preservaran les característiques arquitectòniques de l'edifici, ja que té unes façanes molt complexes. Per això se centrarà en disminuir la demanda energètica de l'envolvent en aquells punts més febles, com a finestres, ampits i coberta, així com evitar el deteriorament de les seves façanes a través de la millora davant la humitat en la reparació dels seus estucs i coberta. Per altra banda, s'instal·larà un ascensor exterior annex a la passarel·la existent que connecta els dos edificis, completant l'accés a tot l'edifici via una segona passarel·la a la segona planta, sense malmetre la part de la façana. Això permetrà reduir els costos substancialment. També s'incorporaran dos banys accessibles a les plantes baixes i les aules de música situades a la segona planta en faran les millores acústiques. Es preveu que el curs vinent l'equipament ja pugui reprendre l'activitat.
Gràcies, Paula Camps. A l'inici de l'informatiu us explicàvem totes les activitats que tindran lloc aquest cap de setmana, des d'avui mateix i ja durant tota la setmana que portem en marxa, activitats per commemorar el 25N, el dia per l'eliminació de la violència contra les dones. I avui volem parlar del llibre Maite, vaig ser jo, podries ser tu. És el tercer llibre i primera novel·la d'Àngels Roure Massaneda, dedicada al maltractament físic i psicològic que va patir l'autora amb la seva exparella. Per parlar-nos del llibre i de la seva experiència en un dia com avui a les portes del 25N, ens visita la mateixa autora, Àngels Roure Massaneda. Bon dia.
Bon dia.
Un llibre que va per la quarta edició, si no tinc les xifres desactualitzades, i també que l'has traduït al castellà, no?
Sí, quarta edició en català i una en castellà, sí. Mm-hmm. Correcte.
Va sortir el 2021 el llibre. Quin va ser el moment en què, després d'aquestes vivències, vas decidir que era l'hora d'explicar-ho en una novel·la?
Va ser, exactament, cronològicament, va ser quan portava 4 mesos de teràpia. Un dia vaig decidir que sí, que escriuria, però quan portava uns 4 mesos va haver-hi un dia que vaig dir: ara és el moment. I em vaig sentir en el punt d'explicar no només el que havia viscut jo, sinó el que el llibre recull molta informació, perquè és una cosa que vaig fer, necessitava en aquest procés de teràpia entendre aquesta complexitat, aquesta realitat, i per tant volia saber més sobre la manera de ser, la personalitat, el comportament d'aquestes persones maltractadores, per entendre una mica la lògica, no? Una lògica no sana, però que té una lògica. I va ser això, fruit d'estar en un procés de teràpia molt intensa, d'estar de baixa laboral en aquell moment, de llegir molt, que va arribar un punt en què em vaig sentir, doncs, amb això, amb les ganes de fer visible aquesta realitat i de transformar-ho sobre paper.
Expliques que vols fer un retrat i mostrar el modus operandi de les persones maltractadores i també el recorregut intern que transita la víctima i també donar eines a altres persones. Però una de les primeres coses que poden cridar l'atenció és que ho fas a través d'una novel·la. Imagino inspirada en tu. No ho expliques en primera persona.
Ho explico en format novel·la perquè va ser una mica com un repte meu personal, però al mateix temps perquè fos una mica més atractiu per a la persona que ho llegeixi, per a la lectora, per al lector. I parlo en primera persona i en tercera. Diguéssim que a dins de la novel·la hi ha un narrador que sap tant o més que la protagonista, que és la Maite, que sóc jo, i per tant el lector quan llegeix veurà que a vegades parlo en primera persona, a vegades en tercera, és com per donar diferents perspectives o visions sobre una mateixa situació. Per tant, sí que parlo ja estones en primera persona i altres en tercera.
El fet de poder escriure la novel·la, d'explicar-ho en una novel·la, et va servir en el procés de teràpia?
Evidentment. El procés d'escriure sempre és terapèutic. Quan escrivim quelcom que estem vivint o que hem viscut, és un acte de sinceritat amb un mateix, i per tant, evidentment, que fa mal. I em va servir molt, vaig plorar molt mentre l'escrivia, vaig plorar molt mentre la rellegia ja un cop tancada la novel·la, la vaig rellegir moltes vegades i la vaig plorar durant molt de temps, fins que arriba un punt en què ja deixes de plorar perquè el grau d'afectació, diguéssim, va disminuint. Però sí, és terapèutic, segur.
Clar, el moment d'explicar-t'ho a tu mateixa també, no? Perquè tu has de poder explicar a tu mateixa per poder-ho posar en paraules i escriure-ho, que no és el mateix que explicar-ho, que és escriure-ho, que no, té molta més pervivència.
Clar, i quan parles a tu mateixa, com dius, moltes vegades sí que som conscients, no?, del que hem viscut, del que ens ha passat, però quan hi vols posar paraules és com que agafa relleu. Jo dic que passa a 3D, passa de dimensió plana a relleu, i per tant, al moment en què hi poses una paraula i trobes que és la justa, l'adequada, al mateix temps augmentes en consciència de, no?, del que ha estat o del que estàs vivint, del que sents. Sí, és intens. De fet, és una novel·la intensa, que no és de fàcil lectura. La majoria de persones que llegeixen, o moltes m'han fet arribar, que s'ha de dosificar. No és un llibre de lectura fàcil, perquè és precisament això, molt real. Un llenguatge molt senzill, molt planer, però molt real.
Volia preguntar per aquest feedback després de 2 anys, ara m'ho deies, i com que després també, posteriorment, t'has dedicat, i ara en parlarem, a explicar la teva experiència per ajudar altres dones que es puguin trobar en la mateixa situació que tu, que en són moltíssimes. T'has trobat amb altres dones que hagin llegit el llibre i s'hagin vist reflexades i fins i tot que els hagi ajudat?
Moltíssimes, i ho dic des de la modèstia, moltíssimes dones m'han fet arribar que els ha servit, que algunes ja evidentment que ja eren conscients que havien estat víctimes, altres ho han descobert, que això és una mica més heavy, diguéssim, que llegint el llibre s'han adonat de que la relació que tenien o la que estan, doncs és això, és amb una persona maltractadora, i per tant, en aquest sentit, el llibre ajuda molt i agraeixo el retorn, el feedback que me fan arribar, no?, les persones que el llegeixen, les dones que el llegeixen.
En el llibre expliques, ara ho dèiem, el modus operandi de les persones maltractadores. Sí. No sé si preguntar-te els comportaments que defineixen un maltractador, perquè segurament podríem estar 3 hores parlant-ne,
sí,
no?
Sí.
Però si hi ha alguna d'aquestes coses que vas a descobrir mentre feies el llibre, allò, repassant tots els passos que t'havien, que havien dut a la situació que et vas trobar.
El modus operandi, com dius, en podríem parlar molta estona, però sí que és cert que hi ha uns certs patrons, i ara en diré alguns i me'n deixaré molts, eh? Però diguéssim, ja el fet constant de voler empetitir l'altra persona, de menys tenir-la, de desconsiderar-la, per tant, fer sentir que val poca cosa, i això aniria a afectar el que a nivell de carrer diguem l'autoestima, no? Que solem dir, bueno, és que té l'autoestima molt baixa, no? És que la té baixa perquè ha estat molt matxacada per aquesta persona, per tant, és una conseqüència d'aquest maltractament psicològic constant, no? D'empetitir, de menys tenir. Hi ha altres estratègies que són moltes, no? Com és la mentida, com és l'engany, per tant, podríem manipular, per tant, hi ha una sèrie d'eines, d'estratègies que utilitzen aquestes persones, que bàsicament, a grosso modo, podríem dir que són això, des de mentir, enganyar, manipular i menys tenir, empetitir la víctima. I ho dic molt resumit i mateixo moltes coses, així simplificant-ho, però a grosso modo, seria això.
Abans a l'informatiu parlàvem de les eines que en una comarca com el Baix Empordà posen a la disposició doncs, el Consell Comarcal per de eines d'acompanyament a les víctimes. Tu ets de Riudellots, no sé si el fet la teva situació va passar en el teu poble de residència, però en tot cas, et vas sentir acompanyada per l'administració, en genèric, però per l'administració a l'hora de durant tot aquest procés?
Evidentment, jo sí he fet tot aquest procés terapèutic tan bo i tan privilegiat que me sento és gràcies al servei del CEAT, que això, com bé sabeu, va per sectors, és a dir, va per consells comarcals, per tant, al meu municipi li correspon al CEAT de la Selva i a mi m'ha atès durant 2 anys, ja portem gairebé 3, doncs una psicòloga del CEAT de la Selva. I m'ha ajudat moltíssim, evidentment. És a dir, aquest servei d'informació i atenció a les dones que ofereixen els serveis comarcals o ajuntaments ja de més grans de 20.000 habitants, és necessari, és vital, vaja.
Tu ets psicopedagoga i arran de la situació de violència masclista que has viscut, ara et dediques a conscienciar sobre la situació. Imagino tant a dones que puguin viure-ho com també és important fer-ho des de l'arrel, no? des de la infància, des dels instituts i escoles.
Sí, de fet, porto d'ençà que he publicat el llibre Maite tota una tasca constant que no he parat, de fer el que dius tu. He fet xerrades, tallers, presentacions de llibre amb dones, per tant, quan el públic és dona, pot ser una dona que ho estigui patint o que tingui una coneguda, una amistat, una familiar, una persona de l'entorn que ho estigui patint. També homes, per tant, jo insisteixo amb la importància que també hi assisteixin els homes, perquè entre tots hem de detectar aquests comportaments que ja són masclisme, que és maltractament i que a vegades no els tenim identificats. I pel que fa a la part més no, que has dit tu d'arrel, d'infància i instituts, també estic anant a fer xerrades d'instituts sobre això, justament sobre això. I evidentment que des de la infància, com a pares o com a adults, tenim la responsabilitat de donar un bon model als infants perquè vegin què és correcte i què no és correcte en una relació entre dues persones adultes.
Fins al punt on tu vulguis, però trobo que també pot ser important explicar que aquestes situacions es donen en tots els contextos de la vida, que no és una situació que sigui circumscrita a només un entorn. Vull dir que la violència masclista no només passa en un segment de la població. En quina situació estaves tu en el moment que et va passar?
Jo, quan faig xerrades, acostumo a dir que una de les coses que hem de trencar és la idea que tenim del concepte de víctima, va? Perquè anem amb el xip, amb la imatge, amb l'imaginari, que és una persona d'un entorn sociocultural desafavorit, o d'una família desestructurada, o una persona amb poca fortalesa, una persona vulnerable, o una persona que té una dona que té poca xarxa social i familiar, va? O que va repetint patrons de relacions no sanes. Clar, i jo si m'ho aplico a mi, del que acabo de dir, no compleixo cap d'aquests requisits.
Clar.
Per tant, què vull dir amb això? Que jo sóc un exemple, en el meu cas, perquè ara estem parlant de mi, evidentment, jo sóc un exemple de que no compleixo tots aquests preconceptes que tenim, no? Erronis, sobre com és una víctima. Per tant, pel sol fet de ser dona, pots ser víctima de maltractament per part de la teva parella. Per tant, el concepte de violència de gènere, l'únic requisit és que siguis dona. Per tant, no hi ha un patró cultural, no hi ha un patró de família estructurada o no estructurada, no. Hi ha dones de totes les edats. El cert és que en els CIATs, si parles amb professionals psicòlegs que treballen als CIATs, cada vegada tenen noies més joves com a usuàries de dona víctima de maltractament per part de la parella. No és qüestió ni de classe social, ni de cultura, ni d'origen, ni de migrant, ni no migrant, no. És abasta a tothom. totes les dones.
Has fundat l'associació Fem Visibles.
Sí.
Què feu visible? Explica'ns qui sou.
Sí, som un grup de, a la Junta som un grup de 6 dones que ens hem reunit amb el propòsit de fer visible, una mica en redundància, donant sentit al nom, a fer visible l'abast i la freqüència de la violència de gènere, de l'exercida de l'home cap a la dona, perquè les estadístiques i els estudis tant de la Unió Europea com de la ONU ens diuen, no?, que, o la macroenquesta, és igual, que ens diuen que a partir de 15 anys les dones de més de 15 anys seran davant un 30%, és a dir, 3 de cada 10 pateixen violència psicològica, com a mínim, per part de la parella. Per tant, és una realitat que volem fer visible. Volem fer visible aquest maltractament sobre la parella o exparella. Volem donar informació, fer cursos, donar cursos, fer xerrades, tallers, anar on se'ns vulgui compartir una estona de conversa, de reflexió sobre aquesta realitat.
Com viuràs aquest 25 de novembre, demà?
Bueno, doncs el vist, doncs mira, avui amb l'associació estem a dos llocs, ens partim la junta, la meitat estem a Riudellots de la Selva, l'altra meitat estem a Vidreres, demà com a associació també estem a Quart, jo demà estic a Roses a presentar el llibre aquest Maite, vaig a Jo podria ser tu, en Magda és la 25ena, el 28 a Blanes, el desembre a Solsona, i etcètera, etcètera. Per tant...
Una reivindicació d'un dia, però que ha de durar tot l'any, no?
Bé, jo em queixo una mica, i ara que tinc uns minuts de micro, em queixo...
Endavant.
Sí, perquè les que som sensibles a aquest tema, tant si hem estat víctimes o no, parlo per mi, o vull dir per l'associació, o per altres dones, que ens sap una mica de greu que l'administració pública, ajuntaments, entitats o mitjans de comunicació, el 25N està molt bé i que ho allargueu a una setmana, no?, que són diversos dies al voltant d'aquest tema, però és que la violència no descansa. Els 365 dies de l'any de violència masclista sobre la parella o exparella hi és. Per tant, l'administració ha de posar recursos i diners durant tot l'any i no promocionar o pagar o no pagar activitats d'aquest dia. Per tant, està molt bé que se celebri, hi ha de ser, evidentment, hi ha de ser el dia de reivindicació d'aquesta eliminació de la violència, però s'hi han de posar més recursos i s'hi ha de treballar els 365 dies de l'any. Doncs... la queixa, aquesta és la queixa.
Doncs queda feta i tenen, és evident, és evident. I per això doncs, cal agrair-te la tasca que feu des de l'associació, la tasca que fas en acompanyament als instituts i a dones, i també tot plegat haver-ho explicat en el llibre Maite, vaig ser jo, podries ser tu, aquesta crònica en primera persona d'Àngel Roure Massaneda. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest dia 25 de novembre, però un dia que ha de durar tot l'any.
Això mateix. Moltes gràcies per convidar-me.
Que tinguis molt bon dia.
Igualment. Bon dia.
De seguida tindrem amb nosaltres també la Marina Villegas, autora de cantant de Begur, que ens presenta el seu nou disc, però abans hem de fer un repàs als esports, a la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana, començant pels equips de proximitat i començant pel Palamós, que rep el Palamós de futbol, que té un complicat duel davant del Valls. Els blau i grocs reben el municipal Palamós Costa Brava, el tercer classificat de la Lliga Elite. La Unió Esportiva Valls es troba a només 3 punts del líder, que és el Sabadell B, i serà un rival d'entitat pel conjunt entrenat per Àlex Redondo.
Li cal recuperar punts el més aviat possible. La derrota de la setmana passada al Camp dels Sants, que malgrat haver guanyat els baixempordanesos, continua sent el cué amb 8 punts, va ser un cop dur. Ara el Degà es troba amb 10 punts, només dues posicions per sobre i, per tant, avantpenúltim. Els blau i grocs esperen, amb el recolzament del públic del municipal, poder competir contra un Valls que és tercer. El duel està marcat en vermell al calendari, ja que la necessitat de punts fa que aquest partit sigui clau per poder sortir de la zona de descens.
Aquest cap de setmana es disputa la 12a jornada de segona catalana. Entre els partits que es han de jugar els equips de la comarca en el grup 1 de la categoria, destaquen el derbi baixempordanès entre el Bellcaire i l'Atlètic Bisbalenc, un duel entre dos equips molt necessitats de punts. El Palafrugell rebrà el quart i el Torroella jugarà a casa contra el líder de la categoria, el Juventus Lloret. Per la seva banda, el Calonge visitarà el camp del Farners. Comencem parlant, doncs, de l'important derbi que es jugarà al camp del Bellcaire.
Sí, perquè els locals són els cuers amb 5 punts i fins ara no han trobat la manera de sortir del pou. El seu rival serà un bisbalenc que, gràcies a la victòria de la setmana passada contra el Farners, ja suma 8 punts i vol seguir escalant posicions. Serà, sens dubte, un partit d'alta tensió entre dos equips necessitats i els bellcairencs esperen aprofitar el factor camp.
I, com dèiem, el Torroella rep la visita del líder.
El Juventus Lloret arriba com a líder destacat amb 28 punts. Els de la Selva només han perdut un partit en 11 jornades, n'han empatat un altre i n'han vençut 9. Per tant, el Torroella s'enfrontarà a un rival molt sòlid i ple de confiança.
Parlem ara de la Unió Esportiva Calonja, perquè en aquest cas el Calonja visita el camp del Farners.
Els calongins visiten un Farners que és sisè amb 20 punts amb l'objectiu de puntuar per continuar en places d'ascens. Recordem que ara mateix el Calonja és el tercer classificat a un sol punt del segon, que és la Unió Esportiva La Jonquera.
I per últim, el Palafrugell rebrà la Unió Esportiva Quart.
Els palafrugellencs, després de la gran victòria per 3-4 al camp del Tordera, s'han situat cinquens a la taula. Demà dissabte arriba a Palafrugell la Unió Esportiva Quart, que són 13ens i es troben pràcticament a tocar de la zona de descens. Bona oportunitat del Palafrugell per sumar 3 nous punts.
I ara passem a parlar de bàsquet, perquè aquesta setmana el Bisbal Bàsquet, líder destacat de la Lliga EVA, rebrà el conjunt aragonès del Club Baloncesto Octavus. Amb la força del pavelló vell i l'ambició de l'equip, els bisbalencs confien a sumar un nou triomf que seria ja el 9è en 9 jornades.
A més, els aragonesos arribaran a la Bisbal d'Empordà com a coers de la Lliga EVA amb 7 derrotes i una única victòria. De tota manera, el sol gironès sap que no hi ha partits fàcils. L'exemple més recent va ser el partit de la passada jornada. Jugant a la pista d'un Martorell, que és tercer per la cua, els de Carles Rofes van suar de valent per emportar-se la victòria. Gràcies a l'encert en els instants finals, van aconseguir el seu 8è triomf per només 2 punts de diferència. Per tant, tot i que el rival d'aquesta jornada és a priori assequible, els bisbalencs no poden badar. El maig es disputarà al pavelló vell de la Bisbal demà dissabte a les 6 de la tarda.
I el Club Hoquei Palafrugell rep el Barça Atlètic. Els blanquinegres van aconseguir una important victòria la setmana passada a la pista del Club Patí Congrés. A més, sembla que cada vegada van afinant més el seu joc i esperen continuar amb la seva progressió davant d'un rival que de moment encara només ha guanyat un partit.
Els palafrugellencs, després de 5 jornades de l'Hoquei Lliga Plata, ja sumen 8 punts i volen començar a mirar cap amunt. Aquesta setmana reben el filial del Barcelona, que de moment porta una trajectòria força erràtica. Els blaugranes porten una victòria, un empat i 3 derrotes. Amb l'avantatge de jugar a casa, el Palafrugell intentarà aconseguir 3 punts que serien molt valuosos per seguir escalant posicions.
Pel que fa als equips de Girona, ciutat, destaquem que aquesta setmana el Girona de futbol torna a la competició de Lliga després de l'aturada de la setmana passada. L'equip blanquivermell intentarà mantenir la seva condició de líder jugant a Montilivi contra l'Atlètic Club de Bilbao. Serà un rival complicat i que està duent a terme una bona temporada. Però els de Mitchell confien en les seves possibilitats.
Unes possibilitats que l'equip s'ha guanyat merescudament i que estan despertant els elogis del món futbolístic. El Girona és líder i també és el conjunt més golejador i el millor visitant de la Lliga. Contra l'Atlètic, el proper dilluns, l'afició de Montilivi espera veure un altre bon partit dels seus i que la ratxa no s'aturi. L'equip basc és cinquè amb 24 punts, porta 2 victòries consecutives i serà un adversari difícil.
Per la seva banda, la Lliga ACB, en aquest cas, el Bàsquet Girona visitarà el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça. Serà un duel entre dos equips que porten un inici de temporada irregular. El factor pista pot ser important, però el Bàsquet Girona intentarà aprofitar els dubtes del seu rival després de la derrota que va patir a l'última jornada.
Els blaugranes són ara mateix quarts amb 7 victòries i 3 derrotes. L'última, precisament la setmana passada, a la pista de l'UCAM de Múrcia. I el Bàsquet Girona és setè amb una victòria menys i una derrota més que el Barça. Però els gironins venen de guanyar l'últim partit contra el Breogán i esperen seguir amb la inèrcia davant dels de Roger Grimau. L'equip barceloní, que està en procés d'adaptació dels nous jugadors, no ha trobat encara la fiabilitat en el joc i el Bàsquet Girona intentarà aprofitar-ho per donar la sorpresa i endur-se el triomf del Palau Blaugrana.
I en bàsquet femení, l'Uni Girona viatjarà fins a les Illes Canàries després de la derrota en l'última jornada davant de l'Araski per jugar davant del Gran Canària. Les gironines esperen recuperar el bon joc per no perdre de vista la part alta de la Lliga Femenina. Ara mateix són cinquenes, però es troben ja a 3 victòries de la primera plaça. La visita a la pista del Gran Canària, que són terceres per la cua, pot ser una bona oportunitat per redreçar el rumb.
L'Espar Girona, immers en un clima una mica enrarit, vol recuperar bones sensacions de joc. Durant la setmana s'ha parlat de que la nord-americana Kelsey Mitchell hauria demanat desvincular-se del club i també de que l'entrenadora Laura Antoja comença a ser qüestionada. També hi ha hagut una victòria convincent contra el Gorzów polonès a l'Eurocup que ha de servir d'estímul. Entremig de tot això, cal centrar-se en aquest partit davant del Gran Canària. El lideratge del Perfumeries Avenida, amb tots els partits guanyats, comença a quedar lluny. L'objectiu de l'Uni, que ha guanyat 5 partits però n'ha perdut 3, serà el d'evitar que el conjunt de Salamanca s'escapi més en la classificació de la Lliga.
Gràcies, Sergi Villena.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La cantautora begurenca Marina Villegas ha publicat el seu nou treball, Genuïna, després de presentar els diversos singles durant aquests últims mesos. Estem escoltant 265C, que és una de les cançons que inclou aquest treball Genuïna, i per parlar-nos d'aquest nou disc ens visita la mateixa artista, la Marina Villegas. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs bé, molt bé. Encantats de poder escoltar per fi aquest nou treball, Genuïna, que vas publicar fa 4 dies. Com han estat les primeres reaccions als nous temes? Perquè ara estava mirant i no vas malament de reproduccions a Spotify, eh?
Bueno, gràcies.
No està gens malament. Veritat...
Gràcies. Bueno, la veritat és que prefereixo no pensar-hi... O sigui, no hi penso en les reproduccions, perquè és que si no seria un sin vivir, no? Seria com, i ara quantes porto, i ara quantes esto. Però sí que em fa molta gràcia perquè la gent ja va dient, pues aquesta és la meva preferida, o aquesta tal, no? O m'agrada com estan lligades, així que acabi el fil disc o tal, i llavors pues això sí que em fa gràcia, la reacció aquesta.
265C, Amistat, Imperio, Arbonaida i 4 Claveles són les peces que inclouen aquest EP Genuïna. Estem escoltant, de fet, ara ho dèiem, el 265C. Des d'un punt de vista general, què hi expliques en totes elles? Hi ha algun element en comú?
Jo el que sí que me n'he donat bastant és que el que apareix sobretot és el tema de la contradicció. Crec que en les meves cançons, a les lletres, es parla molt de la contradicció. O sigui, això me n'he donat un cop, les he tingut totes al davant i les he escoltat totes de cop. Sí, i totes tenen un punt aquestes com de dualitat, no? Inclús de contradicció. Uh-huh. Aquest és com el punt que ho fila tot, no?, una mica.
Uh-huh. Com ha estat el procés de crear el disc? Des de quant temps fa que hi treballes?
Buf, et diria des d'una mica abans de la pandèmia.
Déu-n'hi-do.
Sí. A la pandèmia vaig composar pues, potser la majoria, però clar, llavors el procés... O sigui, a mi m'agrada, al final, a mi això és el que m'agrada, no? El procés creatiu i estar a sobre de tot. Però, bueno... O sigui, ha sigut difícil, sí, la veritat. O sigui, ha sigut molt maco i m'ha encantat fer-ho, però costa, clar, quan ho has de tirar tot endavant sola, costa, però per sort m'he trobat gent molt professional que també m'ha ajudat molt.
Uh-huh. Estem escoltant ara Amistat. Ens pots definir una mica la sonoritat del disc?
Jo diria que és una sonoritat que et recorda la tradició una mica o a l'arrel, però amb elements com que també et poden sorprendre més, no? Com elements moderns, i també està molt present la corda, la guitarra, per exemple, no? Que també t'aporta aquestes arrels. Jo diria que és una música d'arrel fusionada amb elements més moderns, no? En algunes cançons.
Mm-hmm. Et podrem escoltar en directe properament? Presentaràs l'EP en directe?
Doncs mira, ara la setmana passada vaig fer un concert, que el vaig, bueno, vaig presentar el disc al concurs de portaautors de Tarragona, és el concurs de cantautors de Catalunya, i ara la veritat és que quan ve l'hivern és una època una miqueta més baixa, però sí, sí, ja estem treballant amb la discogràfica per tenir pròxims concerts.
Doncs avisa'ns, eh? Avisa'ns que voldrem venir. Ja no només explicar-ho, sinó venir a viure-ho, perquè ara hem estat escoltant el disc i pinta molt bé i tenim moltes ganes d'escoltar-te en directe. Hem parlat amb Marina Villegas, cantautora becorenca, que ha publicat un nou treball, Genuïna, entre els quals s'inclou aquest Amistat que estem escoltant de fons. Marina Villegas, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé tot el treball posterior, perquè el treball del disc no s'acaba. Ara hi ha la feinada de promoció, d'explicar-lo i que la gent se l'estimi, com segur que començarà a fer ja ben aviat. Que vagi molt bé, que tinguis molt
moltes
bon
gràcies.
Dia.
Gràcies.
Aquest divendres es presenta Tranquil al Baix Empordà amb una lleugera tramuntana que anirà més de cara demà. Cel serè, alguns núvols alts en algun punt de la comarca i temperatures prou agradables. Això sí, els vespres millor que us agafeu una petita rebequeta